Obrim el nostre espai d'anàlisi econòmic amb en Joan Mayans de IATS, Mayans Associats. Hola Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui farem una visió, intentarem donar una visió global del que seria l'estat econòmic d'Espanya i especialment pel que fa doncs, a l'impacte de la qüestió catalana, si això té o no a veure doncs, amb alguna variació en els catalitzadors econòmics.
Sí, parlarem una mica d'això. A principis d'octubre, molt a principis, vam agafar i vam parlar i recordo que vam dir que fins a 30 de setembre l'economia espanyola no havia tingut cap cosa que li anés malament contrària a les previsions que hi havia sobre el creixement, la inversió, el consum, per tant no hi havia hagut cap variació degut a la guerra en aquells moments verbal que hi havia entre el govern central i el govern català, no? Però bueno, arriba l'1 d'octubre, això ja com vam parlar era el 3 o el 4 d'octubre, però clar, encara no hi havia els efectes que tenim ara, i es produeix el xoc de trens anunciat que va haver en aquell moment i que n'hi ha en aquests moments, no? Tot degut a una impotència, per mi, política d'ambes parts. Mai n'hi ha un bo i un dolent, però sí que n'hi ha una impotència política d'ambes parts. Bé, seguint-se a la part econòmica, de moment no n'hi ha conseqüències, però n'hi ha perspectives de que hi hagin conseqüències d'aquesta situació política que tenim ara, d'aquest xoc de trens que diem que hi ha hagut, no? I encara que els efectes, ja dic, no són immediats, sinó que es preveuen, sí que n'hi ha coses que poden ser més imminents, com és la relació amb el deute públic espanyol, no? Pensem que la política d'interès zero que té el Banc Central Europeu en aquests moments s'acaba ja, vull dir, perquè inclús s'ha anunciat, s'ha dit i s'ha intuït per certes declaracions, inclús del propi Draghi, que s'acabarà perquè hi ha pressions, com dic, amb aquest aspecte i deixar això de l'interès zero que dona el Banc Central Europeu en els seus crèdits. Llavors, clar, això provocarà un increment dels tipus d'interès, tant dins del sector privat com dins del sector públic. I Espanya, clar, té un sector públic amb un deute molt important, que pensem que té un deute públic igual al producte interior brut, és a dir, més d'un bilió d'euros de deute públic. Clar,
un bilió d'euros, o sigui, un milió de milions és el que devem.
Més, perquè tenim un producte interior brut d'un bilió coma un, per tant, és el que devem, no?
Sí, per anar bé hauríem de tot un any treballar per tornar els deutes als bancs sense pagar cap altra cosa?
De l'Estat.
El deute de l'Estat amb qui?
Amb institucions, amb bancs, però els bancs gestionen fondos, que aquests fondos poden ser de particulars,
diguem,
també. Tu, per exemple, pots anar amb un fondo i dir, deixo aquí 10.000 euros, no? I el banc amb aquests 10.000 euros els empleu doncs, com li sembla més
bonic. El que vull dir és que l'Estat té un deute amb entitats financeres, diguem-li així.
Sí, amb entitats financeres, sí.
I el que haurien de fer els espanyols és treballar durant un any sense pagar cap altra cosa, a part d'això.
A part d'això, sí. Cosa totalment impossible, com hem dit algunes vegades, no? Per tant, això no es pagarà i s'anirà mantenint. De fet, llavors, clar, el fet de pagar, com dic, un interès més alt o més baix pot repercutir dins de l'economia espanyola d'una manera important, perquè, clar, si unes parts del pressupost de l'Estat van a pagar interessos, no van a pues, altres coses com pot ser inversions, polítiques socials, com pot ser investigació, uns altres sectors, per tant, van a pagar interessos. Per tant, un moviment amb aquest aspecte d'uns punts, unes dècimes a dalt a baix, pot significar molts milions a pagar d'interessos degut al gran dèficit que tenim, no? Llavors, en aquest moment n'hi ha una cosa que crec que l'hem comentat una vegada, que és la prima de risc. La prima de risc és la diferència entre el que es paga el bono alemany a 10 anys, és a dir, el que paga l'Estat per un préstam que li fan a 10 anys a Alemanya, el que paga Espanya per un bono que és un préstam que li fan a 10 anys. No? Llavors, això ho considera com una cosa bàsica, com una cosa de referència per veure com està el tipus d'interès, el que paga un país i el que paga un altre.
Sí, el que paga Alemanya, i en referència a el que paga Alemanya, sí, es fa aquesta prima de risc,
prima
perquè
de
fa
risc
els interessos que paga cada estat,
cada
no?
Estat,
perquè
sí
li deixin un suet.
Amb el bono 10 anys, però és el bono més normal, el que més circula i el que més hi ha. No? Llavors, en aquests moments, a dia d'ahir, el interès que paga Alemanya pel bono a 10 anys és el 0,32% i Espanya paga l'1,40%, no? Per tant, una prima diferencial de l'1,07%. Home, dius, és bastant, però pensa que vam estar en una època que era hasta de 5 punts més, no? Per tant, en aquests moments és alta, però està...
Hem crescut molt respecte al 30 de setembre, per exemple, abans que comences a accelerar-se
la qüestió
catalana?
Es manté.
Sí, podríem dir que la qüestió catalana, pel que fa a la prima de risc, no ha tingut cap influència significativa.
No ha tingut cap influència, però sí que té una influència en quant anar baixant, no? Perquè precisament les agències de rating agafen i no li donen una estabilitat a l'economia espanyola. Per això, a part dels esforços del ministre de Guindos que ha fet aquests dies per agafar i dir que l'economia espanyola no passa res, que tot va bé i que seguirà evolucionant, no s'acaben d'enrefiar, i encara que, evidentment, no es considera un país amb problemes com érem fa 2, 3, 4 anys, bueno, a partir del 14 cap endarrere, sí que es considera que l'estabilitat no és total, per tant, la prima aquesta de risc no és lo baixa que voldrien que fossin al govern espanyol, efectes de pagament uns interessos per aquests préstecs que rep dels bancs o dels particulars via bancs per cobrir el dèficit aquest que tenim acumulat de tots aquests anys.
De totes formes, si les agències de rating diuen això, vull dir que, bueno, que més o menys estem doncs en la mateixa línia, podem dormir tranquils, ho dic perquè aquestes són les mateixes que van dir que aquells bancs estaven bé i després van fer catapluf, no?
Sí, ja, clar, és que també es basen en unes estadístiques que li donen.
Vull dir, per què els hi fem cas encara amb aquesta gent, no? Pregunt.
Bueno, li fem cas una cosa, perquè tenen molts mitjans i gent que en realitat sap, el que passa que a vegades poden ser tendencioses per una cosa o per una altra, però clar, tenen que tenir un prestigi, poden posar la pota, inclús potser voluntàriament alguna vegada, però sempre, perquè si no creurien en desprestigi i no perdien els clients.
Llavors hem de saber ara si s'equivoquen voluntàriament o involuntàriament.
Bé, en principi l'euro espanyol va anar bastant bé fins a l'any 2010, inclús quan vam agafar i vam entrar a l'euro, com que la deuta era molt més baixa que ara i es podia pagar gràcies a les grues, al sector immobiliari, i això no hi havia cap problema, no, quan vam entrar. Però a partir del 2010 van començar a entrar en crisi la deuta espanyola, va anar perdent punts, per tant pujant el tipus d'interès fins a arribar al tope, que va ser quan la crisi de Bankia, cap al 2012, bueno, cap a no, al 2012, que va arribar ja amb això dels 5 punts de diferencial amb el bono alemany. No?
O sigui, Joan, aquest deute impagable, pràcticament, d'un bilió d'euros que té Espanya amb les entitats financeres...
Un bilió, 100 i pico mil milions, que també 100 i pico mil milions són calés, també.
Sí, clar, ja tu diràs, 100 mil milions d'euros més. En tot cas, bé, aquest més de bilió d'euros que devem a les entitats financeres, com ha estat, es va assumir en gran part a partir del 2010, o sigui, amb cosa de 7 o 8 anys.
No, va començar a l'època Zapatero. A l'època Zapatero va començar a endeutar-se molt,
a empujar-se,
perquè hi havia una crisi econòmica i van agafar i llavors van començar a endeutar-se. Llavors va ser quan va començar. Però aquesta crisi econòmica, quan va arribar ja a ser totalment oberta i totalment ja que no es podia dissimular, com va intentar dissimular el govern Zapatero, que el ministre Solves precisament va dimitir per aquest motiu, perquè volia prendre una política econòmica ja per enfrontar la crisi, i clar, políticament no era correcte perquè per tot una sèrie de qüestions, i llavors va dimitir, va entrar l'Helena Salgado com a ministra, que va ser una cosa bastant lamentable degut a la situació i degut a la gestió que es va fer. Però la realitat és que vam entrar a partir del 2010 amb una crisi financera important, el bono espanyol es va devaluar molt, va arribar inclús a la denominació de quasi bono basura, que vol dir allò que ja no te'n refis gaire, perquè aquests no pagaran, que és el que li ha passat a Grècia i el que passa en molts altres països.
Jo espero que no paguem mai això, perquè si hem de pagar un bilió...
No, els interessos. No, ja, la recuperació dels interessos i, bueno, i recuperar, perquè 10 anys tens que recuperar teòricament, no? Ja. Després entren uns altres, no? O tu pots repetir, però clar, es té que pagar i pagar els interessos, i el cost, clar, són els interessos que es paguen, perquè llavors es va renovant normalment, i a més es té que renovar perquè és impossible rebaixar-ho a tota una sèrie de coses, i més les que ara poden passar degut en això, no? Llavors, ja dic, les agències no acaben de qualificar Espanya dintre del que ells voldrien. Per tant, tenim aquest 1,07% de diferència amb el bono alemany i estem a la qualificació BBB. És a dir, les qualificacions són AA, 3As, 2As, 1A, després n'hi ha les minúscules, majúscules, i després entre les Bs. Nosaltres estem en BBB, 3 Bs majúscules. Es creia, segons les agències aquestes i segons alguns bancs internacionals, perquè les agències són les que més surten a la premsa, però també n'hi ha els bancs internacionals, els bancs d'inversions, que també opinen, el mes d'abril deien que entraríem dintre de la A, ja, d'una A, però que ja entraríem dintre de la A, que ja és allò d'una economia en seguretat, sanejada i sense conflictes. Però, com veus, ens hem quedat a la BBB i, de moment, no... ens donen una qualificació superior.
Per tant, fer-nos una idea, no sé, França estaria a les As, per dir alguna cosa.
França està a la... Itàlia està a la BBB, també.
Ah, vull Itàlia dir... com naltros.
Sí, Itàlia està com naltros. Som
Grècia estarà a la C o què?
Grècia està, no ho facis dir perquè no vas veure, però està amb la B i B i dos Bs baixes, m'assembla.
Ah, dos B minúscules, diguem-ne.
Sí, però n'hi ha la zona blava, sí, és com els semàfors, en comptes que el verd és el blau. N'hi ha la zona blava, la zona groga i la zona vermella.
Naltros estem a la groga.
Estem a la groga. La part alta de la groga, però la groga.
A veure si fem promoció d'ascens a primera.
Bé. Pues tot això, aquesta qüestió referent a la deute pública, que ja dic que és una cosa més imminent, perquè ja dic que el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès un dia d'aquests, perquè evidentment aquelles polítiques d'apoio als dèficits que hi havia a la crisi s'han acabat.
Això malament per nosaltres, no, si pugen el tipus d'interès?
Malament per nosaltres, però també és una cosa típica que hi hagi un interès zero i que es donguin euros així gratis i que vagi corrent euros i euros i euros pel món, no? Vull dir que...
Maria, però tenint en compte que nosaltres som un país més aviat d'autor, doncs ens perjudica, no?
Evidentment.
I a països com Alemanya els hi deu anar molt bé, perquè són els que deixen quartos, no?
Bueno, això és relatiu. En principi, Alemanya, clar, evidentment, és un dels que vol que... Bueno, un dels que vol, no és el que vol, bàsicament, que agafi i pugi el tipus d'interès. Perquè això implica també un tipus d'interès barat, implica una devaluació de la moneda, no?, amb aquest aspecte, perquè, clar, la moneda no té interès. Llavors, crees molts euros, i, clar, quan més euros crees, com que la base de la moneda és l'economia dels països que ceden a l'euro,
si
quan
no
més euros hi ha, menys val un euro.
Clar.
Per tant, clar, aquesta és la qüestió. Pues, bueno, d'aquesta qüestió espanyola que hi ha en aquests moments en què no ens donen la qualificació A a les agències ni als bancs internacionals d'inversió, és una qualificació A, pues, tot sembla ser que, segons el govern i la premsa de Madrid, té la culpa pues, tota la crisi catalana, i això és el que farà que es tinguin que pagar més interessos i que això repercuteixi en el benestar dels espanyols. Però siguem una mica més serios que la premsa madrilenya, cosa que a vegades no és massa difícil, i pensem que realment el que veu l'economia internacional, el que veuen els inversors, és que Espanya realment té un problema amb el que es referent a Catalunya, i que n'hi ha un immobilisme per una de les parts, bàsicament, no dic que l'altra tampoc no tingui el 100% de raó, però hi ha un immobilisme, i demanen, no obertament, però sí dintre de les opinions que donen, una negociació per sortir d'aquesta situació que tenim, que pot portar les conseqüències econòmiques. Les conseqüències polítiques no s'hi posen, evidentment no és el seu, però aquesta situació política pot portar unes conseqüències econòmiques en què realment hi hagi un decreixement de l'economia econòmica, de l'economia espanyola, degut a la inestabilitat política que hi ha. Llavors, per una banda, hi ha el que hem dit, que això ja és imminent, que no pujarà el rating d'Espanya, i els interessos són els superiors, no són el que pagàvem, repeteixo per enèsima vegada, no són el que pagàvem el 2010, el 2011, el 2012, però sí que hi ha un diferencial, i amb la quantitat de deute que tenim, com han dit, pot ser important la quantitat a pagar per aquests 3 dècimes de diferencial. Per tant, el que demana a les agències, el que demana els bancs d'inversió internacional, és que s'estabilitzi la cosa i que es faci una negociació política a fi d'estabilitzar l'economia, no amb una altra finalitat, no? I que les relacions entre Catalunya i l'estat espanyol s'aclareixin, pues, sigui via concessions constitucionals, però sobretot, bàsicament, amb un acord de financiació, que és d'aquí on ve el problema de financiació de l'economia catalana, amb tots els dèficits de financiació, d'inversió, etc. que té, no? Per tant, això donaria una estabilitat al govern espanyol, donaria una estabilitat a l'economia espanyola, i podríem agafar i continuar amb un creixement com el que teníem fins ara. Perquè, a més, encara que és incert i estem molt, molt al principi, no n'hi ha conseqüències. Per l'any 2017 el creixement serà el previst, sembla ser, 3,1, 3,2, però sí que cara a l'any 2018 comencen a baixar ja les perspectives de creixement.
Si a nivell econòmic, en àmbit econòmic, és important, diguem-ne, que se solucioni la qüestió catalana.
És bàsic que se solucioni la qüestió catalana en àmbit econòmic, i que no hi hagi aquesta política de no moure's, perquè això pot portar conseqüències, perquè radicalitza a les parts, i evidentment amb l'aplicació del 155 i tot el govern a la presó no és la millor manera de negociar i que l'economia funcioni, des del meu punt de vista, no?
Que creus que els mercats o les entitats financeres o no sé si la Merkel té, vull dir, és probable que acabi impressionant, no sé si el govern de la Generalitat destituït o el govern central de Madrid, perquè trobin una via de solució amb aquesta qüestió?
Home, les converses sota voce suposo que són constants i diàries. El que passa és que aquí hi ha una cosa que, això ja per sortir de l'economia, no?, que és política, diem, jo crec que es governa molt per estadístiques, no?
Sí.
I segons la intenció de vot, els governs que es van al poder prenen una política o prenen una altra. No n'hi ha un sentiment anticatalà en aquests moments fomentat per tota una premsa i per tota una sèrie de coses bastant important.
És veritat això, però també és veritat que, per exemple, es va modificar l'article 130 35 de la Constitució espanyola per donar prioritat a tornar els sous als bancs en comptes de fer escoles o hospitals, i això va ser explicat com que no hi havia un altre remei i diguem-ne que Europa obligava, no?
Sí, hi ha moltes coses, i el cas Gürtel porta 10 anys i aquests de la Generalitat els han posat a la presó en 24 hores, sí, no? Per tant, sí, vull dir que els jutjats van segons les conveniències i tot això, no? Això són coses d'aquestes que sí es pot modificar. Evidentment, n'hi ha una voluntat per als parts, però també, però, per exemple, això d'agafar i tornar els diners als bancs es fa i no n'hi ha unes conseqüències polítiques al carrer. En aquests moments, en tot l'embaranament, diguem, que hi ha hagut per part de la premsa en tota la qüestió catalana, clar, ara fer una concessió podria restar vots, i clar, això és el que no es poden permetre els polítics, que li restin vots, no?
I la... Però mira que si els mercats s'enfaden, ai, 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 no?
Sí, 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 és que això és el que dic, que encara no tenim les conseqüències, però que les estem, però que les conseqüències vindran, perquè ja dic, repeteixo, que les perspectives de creixement estan baixant. Evidentment, per l'any 2018, pel 2017 es mantindrà, perquè les conseqüències sempre són en economia, no són immediates, sinó que són en un període de temps. Però pensa que si agafem i baixem el creixement del producte interior brut, les perspectives econòmiques que hi ha es canvien. Si n'hi ha menys creixements, l'economia dona el que dona. Per tant, se recauden menys impostos i, per l'altra banda, n'hi ha menys accés al consum. Per tant, les empreses venen menys perquè es creix menys del que s'esperava, no es crea tants llocs de treball, vull dir, etc. I, aleshores, n'hi ha això, però per l'altra banda també n'hi ha la part impositiva, la part dels impostos que també recauda menys. Per tant, els objectius marcats pel 2018, que ja estan marcats pels pressupostos, es tenen que aprovar, el que passa és que els bascos no estan d'acord amb la qüestió catalana i no estan per aprovar-los en aquest moment, però ja estaven basats en una recaudació en funció d'unes perspectives de creixement i de part impositiva que hi hauria amb aquest creixement. Si realment això no es compleix, doncs clar, recaudarà menys i n'hi ha coses que es tindran que deixar que fer, perquè les perspectives econòmiques baixaran amb aquest aspecte, no? Per tant, clar, aquesta situació d'entrada, evidentment, no passarà el que diu el Rajoy, que l'economia catalana perdrà el 30%, ni coses apocalíptiques d'aquestes, perquè això no s'ho creu ningú, i a més no és veritat. Inclús l'últim informe que hi ha hagut aquests dies, ahir o abans d'ahir, del Banc Bilbao Vizcaya, deia que l'economia catalana no creixerà com té que créixer, com estava previst, però que evidentment no tindrà un creixement zero ni s'estancarà.
Sí, seguirà creixent, però més moderadament.
Però l'espanyola també. I clar, vull dir, penso una cosa, aquí n'hi ha dues conseqüències. Els catalans, igual que els valencians, igual que els balears, i també els madrilenys per qüestions diferents que ja hem parlat algun dia, són els que paguen el resta d'Espanya. Si realment, a sobre de que la seva economia decreix, o no creix com tenia, perdó, decreix, no creix com tenia que créixer, i queda més amb un creixement més baix, com dic, recauden menys impostos, poden pagar menys, hi ha menys diners per donar al resta d'Espanya, però també menys diners per la seva pròpia pressupostos autonòmics, no? Per tant, vull dir, tot és un desinflar la pilota, i les conseqüències de desinflar-se es van veient després, no? No és allò que dius plas i ja està, no, sinó que les conseqüències negatives van venint, i això pues, pot portar que, si s'allarguen el temps, pues, sí que entrem en un període de baix creixement o de creixement molt, molt reduït, no? Per tant, és una cosa que s'ha de tenir en compte i s'han de prendre una sèrie de mesures, perquè, dic, tant per perjudicar la política pública d'inversió, benestar, investigació, etc., com també l'economia privada del consum.
Bé, doncs ja ho veieu, i hem fet una mirada a les perspectives econòmiques, a l'estat de la qüestió, doncs, tenint en compte doncs, el tema català. Per cert, avui hi ha una jornada de mobilitzacions importantíssima al Principat. Això també té repercussions sobre l'economia, un dia d'aturada total, diguem-ne.
És un factor més d'inestabilitat social, com dèiem, inestabilitat social, doncs porta inestabilitat econòmica, i les perspectives d'inversió estrangera i de turisme, d'etcètera, coses que puguin ser positives per l'economia espanyola, doncs minven en funció d'aquesta situació política que hi ha ara, amb les seves repercussions, repeteixo, sobre la part econòmica del país, lògicament que té conseqüències.
Joan Mayans, de Iats Mayans Associats, com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.